Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia, perseguim el paraigües preparat. Ens espera un dia semblant al d'ahir, amb precipitacions possibles en qualsevol moment del dia i que poden ser fortes a partir del vespre.
Bon dia a tothom. Aquest dia que es desperta rúfol, amb núvols a bona part de la comarca, per exemple, aquí fora del nostre estudi, molt de núvol al Baix Empordà, un dia semblant al d'ahir, que vam tenir les precipitacions més cap al tard. Avui tornarem a tenir precipitacions generals, però a partir del vespre i la nit. Això ens ho explicarà i ens ho ampliarà després l'Albert Aparicio. Avui volia felicitar l'Ajuntament de Platja d'Aro perquè a partir d'ara els cotxes i motos elèctriques que passin pel municipi es podran recarregar gratuïtament a les dues places d'aparcament que l'Ajuntament del municipi ha reservat per aquests cotxes i motos elèctriques. Es troben a la travessera del cavall de Cavall Bernat amb el carrer de Nostra Senyora del Carme, Platja d'Aro. Els cotxes hi podran estar un període de 2 hores. Trobo que és una bona notícia i és una qüestió que en altres ajuntaments també s'està impulsant, però s'hauria de fer amb molta més força. Què passa? Que si durant aquest any els cotxes elèctrics agafen el boom que haurien de tenir realment, l'any que ve no s'hi cabran aquestes dues places només. És a dir, que trobo que durant aquest any o durant aquest temps que falta abans que torni a començar la temporada turística, tant l'Ajuntament de Platja d'Aro com la resta de municipis del Baix Empordà haurien d'impulsar aquests punts de càrrega elèctrica de cotxes elèctrics, perquè és molt important, perquè ahir coneixíem aquestes dades de la ONU que fan referència que al 2030 la situació, si continua com fins ara el canvi climàtic, la situació pot ser irreversible i devastadora, literalment. Per tant, trobo que és urgent que ens posem les piles en això i a veure si l'any que ve, la temporada turística, podem intentar evitar que els efectes de les emissions de tots els cotxes que pugen al Baix Empordà i que durant l'any no hi són, a veure si podem intentar que aquestes emissions i aquests efectes siguin una mica més controlats. Són les 8 i gairebé 3 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal des del cor del Baix Empordà, on hi ha més notícies. Per exemple, que la Pineda d'en Gori ha viscut un nou capítol en la polèmica. La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona ha rebutjat el projecte del vial i la rotonda. I Salvem la Pineda d'en Gori ha presentat un recurs contra el projecte. Gerard Tascats, bon dia.
Bon dia. L'informe de la comissió s'havia de presentar abans de començar les obres, però arriba més tard. Una irregularitat que ha denunciat Salvem la Pineda d'en Gori. Malgrat el recurs, el projecte segueixen dient que no vulnera l'espai protegit. Per la Zeta Figa, membre de l'associació.
Diu que no s'integra molt bé en el paisatge, el qual no és cert, i que no té cap mena d'impacte, el qual no és cert.
Encara a Palamós, l'Ajuntament vol iniciar la reforma de l'Eixample abans de final d'any. Bon dia, Laia Bodró.
Bon dia. La zona on s'actuarà està delimitada pels carrers d'Enric Vinque, del Carmel, de la Indústria del President Macià. Jordi Pallí, regidor d'Urbanisme, preveu que les obres acabin entre maig i juny.
Si podem començar com voldríem, o bé a final d'aquest any, primers de l'altre, calculem que sobre el mes de maig-juny pugui estar acabat.
I avui l'actualitat molt centrada a Palamós, perquè la Riera d'Auvi del municipi ja té nou passeig. Està situat a la banda esquerra en direcció a la desembocadura. Es va estrenar aquest cap de setmana. Com és el passeig? Helena Santín, bon dia.
Bon dia. Doncs el nou passeig va del Pont del Ferro fins al final del terme municipal. Fa 210 metres de llarg i no té desviaments. Està pensat exclusivament per vianants. També s'hi han col·locat fanals i una barana de fusta. Les despeses de la construcció del nou passeig les ha assumit l'empresa constructora d'un edifici que s'està fent just al costat, a la banda dreta de la Riera.
Ahir al Supermatí vam parlar amb Jaume Ramot, membre del grup de Natura Externa. Vam fer un repàs als actes del Dia Mundial dels Ocells, celebrat a Platja d'Aro, i va valorar altres temes com el futur ambiental de la comarca. Bon dia, Pedro Ruiz.
Bon dia. Ramot va apel·lar a la necessitat de protegir la flora i fauna i va assegurar que l'esperança passa pels joves. Confia que tinguin consciència pel respecte a la natura i la seva diversitat. Sobre els recursos, va defensar una millor cura de l'aigua i la sostenibilitat dels paisatges on hi ha previstos projectes urbanístics.
Han instal·lat el primer punt de recàrrega de cotxes i motos elèctriques a Platja d'Aro. Judit Saez, bon dia.
Hola, bon dia. A partir d'ara, els cotxes i motos elèctriques que passin per Platja d'Aro es podran recarregar gratuïtament a les dues places d'aparcament que l'Ajuntament del municipi ha reservat. Estan situades a la travessera de Cavall Bernat amb el carrer Nostra Senyora del Carme i només caldrà disposar d'un cable mandoll, Xuco i un smartphone.
El passat dia 2 d'octubre, agents de la policia local, atenció a això, de la Bisbal, van detenir prop d'un col·legi un individu per un suposat delicte contra la salut pública, Manel Magrinyà.
Un detingut prop d'un col·legi de la Bisbal per suposat delicte contra la salut pública. La detenció la van dur a terme el dia 2 d'octubre agents de la policia local i es va fer pública ahir a través de les xarxes socials. L'individu va colpejar un policia durant la fugida.
Aquesta és l'actualitat informativa, l'actualitat cultural d'avui. Passa per Begur i per Palamós a Uatef.
Bon dia. A Torroella segueixen de ruta de tendències i l'hotel Vilavella és l'escenari de la representació de 5 tendències. Fins al dimecres hi tenim diferents activitats que després us explicarem. I també volem que us acosteu fins al Museu de la Pesca de Palamós a visitar l'exposició Barbarossa, 475 anys de l'atac corsari.
Efectivament, aquesta no és la UATEP, després la recuperarem. Ara sí, cal saber si caldrà seguir portant el paraigües avui. Albert Avaricio, bon dia.
Bon dia. Augmenta la inestabilitat i el mal temps. Ahir al matí les precipitacions no van arribar a afectar la major part del Baix Empordà, però avui sí que tindrem precipitacions més generals, sobretot a partir del vespre i nit. El dia tindrà forces intervals de núvols, amb temperatures semblants a les d'ahir, i si bé en qualsevol moment del dia es poden produir ruixats aïllats, a partir de la tarda, nit i matinada de demà es produiran pluges més extenses i fins i tot abundants de forma local. Per aquest vespre i nit, precisament, hi ha activat un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per perill d'intensitat de pluja, que pot anar acompanyada de tempesta. A mesura que els models meteorològics es van posant d'acord, sembla que demà dimecres parlarem d'una situació de vents allevantats, amb pluges generals durant bona part del dia.
Ara sí que podem recuperar l'actualitat cultural d'avui que passa per Begur i per Palamós a Uatef.
Bon dia. Primer us volem convidar a l'exposició de fotografia dedicada a Marilyn Monroe, tret de sortida del 4th Festival de Cinema de Begur. I amb l'objectiu de divulgar el peix fresc del port de Palamós, l'Espai del Peix ofereix dos tallers oberts a tot el públic per descobrir la diversitat i riquesa pesquera del port.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
La construcció de la cala Salguer de Palamós segueix generant polèmica. Aquest cap de setmana s'ha fet públic que la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona ha rebutjat el projecte del vial i la rotonda, mentre que l'associació Salvem el Golfet de la Pineda, Salvem la Pineda d'en Gori, ha presentat un recurs contra el projecte. Gerard Escaig.
El projecte s'hi ha hagut d'involucrar la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural perquè s'està afectant l'entorn, un espai protegit com a bé cultural d'interès nacional. L'informe que s'ha presentat ha rebutjat la proposta dels promotors, però cal dir que, com informa el Diari de Girona, només cal canviar les parts negatives que la comissió ha destacat. A partir d'aleshores, el projecte podrà seguir endavant sense cap problema. Tot i que celebren la decisió de la comissió des de Salvem la Pineda d'en Gori, creuen que no només és el vial i la rotonda. Defensen que els dos edificis de 48 habitatges amb garatge privat sí que afectarà l'entorn protegit pel bé cultural d'interès nacional. Per l'associació, el projecte d'urbanització i la llicència d'obres són nuls de ple dret per infringir una llei del 1993. De fet, asseguren que es va aprovar la llicència d'obres abans que es presentés l'informe de la comissió, un document que és necessari per poder començar la construcció, un arxiu que ha de ser positiu i previ a les obres, un fet que no ha estat el cas, segons sentència l'associació. Ho explica Zeta Figa, membre de Salvem la Pineda d'en Gori.
tenen l'informe de cultura conforme a la rotonda i el camí els han de rectificar, però de totes maneres l'informe era vinculant i s'havia d'haver emès abans de la llicència. Sembla ser que legalment el que haurien de fer és, com a mínim, parar les obres i presentar un edifici de projecte. L'estudi que ells presenten d'integració i d'impacte paisatgístic té falles molt grosses, que diu que allò s'integra molt bé en el paisatge, el qual no és cert, i que no té cap mena d'impacte, el qual no és cert.
Tal com han explicat els membres de l'associació, la llicència urbanística és totalment il·legal. Un dels motius és perquè permet la construcció de grans edificis dins d'un espai de gran fragilitat paisatgística. Amb el nou informe per part de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, des de Salvem la Pineda d'en Gori, esperen noves accions per part de l'Ajuntament. Demanen que s'aturin les obres dels edificis, tot i que el consistori sempre justificarà el seguir la construcció. Malgrat aquest reclam al govern local, es mostren esperançats amb el document publicat per la comissió per aturar la llicència.
A la Palamós encara, la Riera d'Aubi va estrenar aquest cap de setmana un nou passeig. Està situat a la banda esquerra de la desembocadura. És a dir, a la banda esquerra en direcció a la desembocadura. Va des del pont de ferro fins al final del terme municipal, Helena Santín.
Fa 210 metres de llarg i no té desviaments. Està pensat exclusivament per vianants. Tot i això, podrien passar un vehicle del servei d'emergències si fos necessari. També s'han col·locat una barana de fusta i fanals. Els propers dies es replantaran arbres. Les despeses de la construcció les ha assumit l'empresa constructora d'un edifici que s'està fent a l'altra banda del passeig, a la dreta. Per cert, el pont de ferro es va començar a reformar també a finals de setembre. Es faran millores en l'estructura, la pintura, el paviment, l'enllumenat i la senyalització. El pont, de valor històric i cultural, estarà enllestit pel novembre. Pel que fa a la Ribera Aubi, és un curs d'aigua intermitent que es forma a prop de Palafrugell. Es forma entre els massissos de Begur i les Gavarres i acaba desembocant al mar a través de Palamós. Antigament acabava al vell mig de la vila, però les fortes inundacions van fer que l'any 1924 es desviés una part del riu cap a la platja del Castell.
Encara a Palamós, seguint el projecte que es va fer al sector del Palmar, es reurbanitzarà la segona fase de l'Eixample. Aquest mes es farà el concurs públic per tal que les obres comencin a finals d'any. Amplia la informació la Laia Bodrum.
Segons informava el Punt Avui ahir, l'Ajuntament de Palamós preveu iniciar, poc abans de final d'any, les obres de reurbanització d'una zona de l'Eixample, que delimita pels carrers Enric Vinque, del Carmel, de la Indústria i del President Macià. Jordi Pallí, regidor d'Urbanisme, explica que la reforma inclou una millora integral de l'espai urbà, paviment, calçada, voreres, xarxes i serveis soterrats, mobiliari urbà i arbrat.
Amb la idea de poder anar reformant i anar adaptant tota aquesta zona de l'Eixample, des del que és el carrer President Macià fins al que seria doncs, el carrer Indústria, doncs, hem fet una segona fase, que seria la que estem ara portant a terme, la que s'executarà properament, que vindria a ser la continuïtat d'això i que acabaria en principi amb una tercera fase que s'hauria de fer més endavant, que iria des d'aquí al carrer Carmel, on acabem ara, fins a el que és l'avinguda del 11 de setembre. No? Però ara ens concentrem en el que seria una segona fase.
El pressupost estimat de l'obra és de 984.000 euros i els veïns assumiran al voltant del 30%, uns 303.000 euros que sortiran d'una contribució especial.
Per norma, qualsevol urbanització que fem al poble contempli allò que diem una intervenció integral, vol dir que inclou tots els serveis, inclou assaltatges, voreres, clavegueram, separativa d'aigües, accessibilitat, etcètera. Tot aquest diem que és una qüestió integral, en aquest cas sempre podem fer el veí pagar el 30% en contribucions i l'Ajuntament i els 30% restants. Es va fer el Palmar, es farà ara d'aquí i es faria amb d'altres que puguin venir a continuació.
És gairebé un quart de nou del matí, ara tornem.
Adéu, objectes que m'heu acompanyat tota la meva vida. Us voldria conservar, però no em queda més espai.
Com que no et queda més espai? A Serra de Daró hi ha el nou Costa Brava Space, un magatzem, un traster o un guardamobles perquè puguis tenir el que vulguis, des de taquilles d'un metre per només 15 euros fins a magatzems de 25 metres cúbics ben assegurats, accessibles 24 hores i ben comunicat.
Costa Brava Space, mira tot el que tenim per oferir-te al web costabravaspace.com o truca'ns al 649 025 592. I ara, amb un descompte addicional del 20%.
L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro ha reservat dues places d'aparcament a la travessera del Cavall Bernat amb el carrer Nostra Senyora del Carme per carregar cotxes i motos elèctriques, un servei públic i gratuït que arriba per primera vegada a la vila, Judit Sáez.
Exacte, aquesta instal·lació s'ha fet a càrrec d'Estabanell Energia, que ha seguit el model de la marca Circutor. Disposa de dues preses, una de lenta i una de semiràpida. Així, aquesta iniciativa forma part del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i ha costat al consistori una inversió de 13.400 euros, dels quals 3.000 s'han obtingut gràcies a la subvenció de la Diputació de Girona. Per fer funcionar aquest servei serà necessari disposar d'un cable mandoll Xuco, és a dir, el sistema de presa de corrent format per una base i una clavilla. Doncs caldrà escanejar amb l'smartphone el codi QR gravat a l'aparell de recàrrega del vehicle i donar-se d'alta com a usuari. Des de l'organització destaquen que el codi d'identificació que s'obtingui també serveix per interactuar al seu portal e-mobilitat o saber on estan situats els punts de càrrega i el seu estat, és a dir, ocupat, lliure o no operatiu. A més, també servirà per utilitzar altres punts repartits pel territori català, per exemple, aquells situats a Granollers, Sant Cugat del Vallès o la Garriga.
I de Platja d'Aro a la Bisbal. La policia local va detenir el passat dia 2 d'octubre, és a dir, fa ara una setmana, un individu que es trobava prop d'un col·legi de la Bisbal amb una caixa de cartró plena de marihuana i que va colpejar un policia durant la fugida. Informa des de la Bisbal en Manel Magrinyà. Bon dia, Manel.
Bon dia, Dani. Segons ha informat la policia local de la Bisbal a través de les xarxes socials, el passat dia 2 d'octubre, sobre les 9 i 10 hores del matí, i pels voltants del col·legi Joan de Margarit, uns pares van advertir la gent que estava fent funcions de protecció escolar d'un fort olor a marihuana que semblava procedir d'una zona d'estacionament propera. La gent va realitzar una recerca per la zona i va descobrir la presència d'una furgoneta estacionada i en el seu interior un home amb una caixa de cartró en la que es podia apreciar, a simple vista, una considerable quantitat de marihuana. La gent va ordenar a l'individu que s'aturés i aquest va fer cas omís de l'ordre, fugint en direcció a un bloc de pisos proper. Durant la fugida, va llançar la caixa i va colpejar la gent mentre intentava accedir a un habitatge de l'immoble, moment en què va arribar una patrulla de la mateixa policia local que va procedir a la detenció de l'individu i a la recuperació de la marihuana.
Les 8 i 18 minuts, al supermatí d'ahir vam conversar amb en Jaume Ramot, que és membre del grup de Natura Externa. Ens va explicar com va anar la jornada de celebració del Dia Mundial dels Ocells a Platja d'Aro, va valorar el futur mediambiental al Baix Empordà i va defensar cuidar un recurs tan essencial com l'aigua. Què més va dir Pedro Ruiz? Pedro, espera que t'obrim el micròfon ara.
Ramot va destacar la necessitat de reparar i preservar la flora i fauna i va recalcar que cal fer pedagogia d'aquest missatge a través de taules informatives. Preguntat per l'actitud de la ciutadania envers el medi, va assegurar que confia que els joves tinguin consciència pel respecte a la natura i diversitat d'aquesta. D'altra banda, va apuntar que una de les espècies en regressió és el ratpenat, atesa la contaminació al Baix Empordà. Sobre el Parc dels Estanys, l'escenari que va acollir les jornades del Dia Mundial dels Ocells, el va apuntar com un espai de referència pel fet que, malgrat estar a la plana urbana, s'estan recuperant espècies d'ocells que s'integren de manera natural. Pel que fa als actes del cap de setmana, va apuntar el següent.
El que intentem és això, posar mals aquesta flora, aquesta fauna, de la mà d'experts, sobretot, que són els que en saben, ornitòlegs, botànics, herpetòlegs. En aquest cas es varen muntar, normalment es munta sempre unes taules informatives amb pòsters, amb...
Ramot va considerar que cal cuidar un recurs, diu, tan important com l'aigua. Per exemple, va dir que es va constatar que a Castellplatja d'Aro hi ha un consum d'uns 15 milions de litres d'aigua cada dia. Creu que serà difícil establir el criteri per seguir creixent i considera que cal protegir el Ter. Finalment, sobre els projectes urbanístics, no va restar importància al fet que comporta la destrucció de més fauna i flora.
Gràcies, Pedro. Les 8 i 20, això és el Supermatí.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar la visita
de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista del Castell de Calonge es trobarà una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Després de l'informació i abans de l'entrevista, que avui entrevistarem en Narcís Balaí, el regidor d'Urbanisme de Santa Cristina d'Aro, abans d'això, el comentari. El comentari d'avui, que és de la xef Lola Puig.
Recepta de tardor. La tardor em porta els primers anys de vida. Encara veig a la Júlia de Cala Solita convidant-me a una beguda vermella que la barrejava amb aigua de canti i en deia granadina. Estem al pic per fer sucs de magrana, que si és agre, els antics en deien oxisacre i la feien servir de forma terapèutica pel mal de coll o com a refrescant per l'estiu. Qualsevol es begui un refresc comercial de cola, diria la meva mare. Soc fan de les begudes naturals. M'agrada recuperar velles costums i compartir-les perquè no es perdin. Abans el feien deixant fermentar el suc i un cop fermentat hi posaven 7 onces de sucre per cada 4 onces de suc. Es deixava bullir fins a fer un xarop que es guardava pels constipats d'hivern o per barrejar amb aigua i fer el refresc de l'estiu. Encara els francesos tenen el costum de prendre en els mesos de calor. El savi Dioscòrides parla també d'una espècie de vida magrana que es feia deixant reduir en calent el suc d'aquesta fruita sense sucre. Es diu roete i s'utilitzava com a diurètic o per problemes digestius. Jo avui us convido a recuperar aquest nèctar de magrana ple de vitamines, algun mineral i agradable al paladar. El podem fer ara i se'ns servirà per tot l'hivern o fins i tot per l'estiu. Els magraners ens esperen per oferir-nos els seus fruits. A veure si així vetllem per ells i no deixem que els tallin els braços quan passen les desbrossadores.
Doncs sí, aquest era el comentari de la xef Lola Puig. L'actualitat general del dia passa pel Parlament perquè els lletrats avisen Junts per Catalunya que l'escrit dels diputats suspesos no s'adequa a l'acord del ple. Els serveis jurídics de la cambra alerten a l'informe sobre possibles invalidacions de vots, ja que les delegacions no computarien de forma vàlida i, per tant, implicaria que Junts per Catalunya perdria 4 vots.
L'informe concreta que els escrits que va presentar Junts per Catalunya dijous passat no poden desplegar efectes jurídics i adverteix que l'eficàcia dels actes parlamentaris en què puguin participar els 4 diputats afectats resta seriosament afectada i són susceptibles de ser invalidats. El text argumenta que si un parlamentari no és substituït expressament per un altre, aquest no pot exercir el dret de vot per delegació i recorda que aquesta via no opera en l'actualitat. l'actualitat.
El ministre d'Exterior, Josep Borrell, veta el president Quim Torra a la Unió per la Mediterrània per no donar-li un escenari, diu, per malmetre el bon nom d'Espanya. Borrell acusa el president català de ser el cap dels agitadors del carrer, en referència al CDR.
El Ministeri d'Assumptes Exteriors ha considerado no invitarle para no darle un escenario apropiado para que siguiese vilipendiando el buen nombre de España y para que distorsionase esta reunión convirtiéndola en algo distinto de lo que debe ser.
Borrell ha defensat en la roda de premsa posterior a la reunió d'aquesta organització internacional amb seu a la capital catalana que Torra no pot esperar que se'l convidi si fa xantatge al president espanyol Pedro Sánchez exigint un referèndum d'autodeterminació a canvi del suport del seu govern.
Al Brasil, el candidat d'ultradreta Jair Bolsonaro guanya la primera volta a les eleccions generals.
L'ultradreta Jair Bolsonaro va obtenir aquest diumenge un 46% dels vots en les eleccions presidencials al Brasil, però es va quedar a un pas del poder i disputarà una segona volta el 28 d'octubre amb el progressista Fernando Haddad, que va aconseguir el 29%. La victòria de Bolsonaro va ser aclaparadora i molt superior al que predeien les enquestes, però els 4 punts percentuals que li van faltar endarreriran el final que, d'acord als sondejos, podria no ser tan fàcil com la primera volta celebrada diumenge.
Gràcies, Alba Lejide. Ahir us explicàvem els 10 pollastres urbanístics del Baix Empordà i us hem anat dient que la culpa de moltes d'aquestes situacions són els PUM antics, que permeten noves construccions. Hi ha un municipi que està redactant un nou pla urbanístic. Aquest poble del Baix Empordà és Santa Cristina d'Aro i parlem amb el seu regidor d'Urbanisme, Narcís Palahir, bon dia.
Hola, bon dia.
La integració del riu Ridaura al nucli urbà de Santa Cristina d'Aro com un gran parc fluvial és la primera proposta que fa l'equip redactor d'aquesta revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a la zona no urbanitzable. Així ho va explicar aquest equip redactor a la cinquantena de veïns que van participar en una taula de debat de participació ciutadana que es va centrar en els espais oberts i el paisatge, el que es coneix popularment com el sòl rústic. S'està intentant que aquesta revisió del BOM sigui participativa. No és així, senyor Palahir?
Sí, bé, estem intentant fer-ho el màxim, el més participatiu possible. I bé, em sembla que ho estem aconseguint. Les reunions i les trobades estan tinguent molt d'èxit. I al final es tracta de que l'equip redactor pugui tenir la màxima informació possible de tots els veïns de Santa Cristina d'Aro perquè puguin fer millor la seva feina.
Per què decideix redactar un nou POM? Perquè l'anterior és del 2008, no és així?
Sí, tenim un POM del 2008. El que passa que aquest POM, doncs ja portem 45 modificacions en pràcticament 10 anys. Ja ha quedat una mica... Bueno, o sigui que no tenim ganes de fer-ne 45 modificacions més en els propers.
Per què es modificava fins ara? Quin problema tenia?
Bé, tenia defectes de redacció, diguem-ho així, o no va tenir en compte alguns elements que es podien haver tingut en compte fa 10 anys. I d'altra banda també s'ha de fer la revisió perquè hi ha una sentència del Superior de Justícia que ens obliga a fer una reducció del que és el sòl urbanitzable.
És una decisió que ve després de peticions de la justícia.
Sí, entre d'altres coses. El que passa que entre una cosa i l'altra, llavors l'equip de govern va decidir que era un bon moment o que era un moment necessari per, més que res, per un exercici de responsabilitat.
Però què és el que reclamava la justícia?
Què és el que reclamava la justícia? Sí. La justícia, el 3J diu a la sentència que el que és el sòl urbanitzable de Santa Cristina s'ha de reduir, està sobredimensionat. Perquè en el POM del 2008 es partia d'una previsió de creixement demogràfic molt i molt elevada.
Per tant, ara l'objectiu és que es pugui construir menys del que permetia el 2008.
Sí, he dit així, de l'obrut, sí.
Sí, eh? Quants habitatges nous es poden fer ara actualment a Santa Cristina?
Ara mateix se'n podrien fer... Ara... El millor te la bifio, però et diria que prop d'uns 15.000 o una cosa així.
Val, i està, o tenen quantificat quants permetrà aquest nou POUM, o quants volen que permeti?
No, el número que permetrà no ho sé, el que sí que puc dir, o el que sí que us puc dir, és que ara mateix les previsions de creixement de població de Santa Cristina d'Aro en els propers 5-10 anys estem parlant potser de, en el millor dels casos, 900 habitants. Llavors, el problema, i més a més, de cares a valors de mercat, especulació, etcètera, no té massa sentit que tinguem un mercat de 15.000 parcel·les o de 8.000 parcel·les per construir quan les previsions de creixement del poble són ni d'una desena part.
I de cara al turisme? Perquè són bona part de la construcció a la nostra comarca, de la construcció nord i de les polèmiques urbanístiques venen per habitatges això, turístics.
Però no entenc la relació del poble amb els habitatges.
No, que si es permeten nous, és evident, si es permeten nous habitatges o noves construccions, no són només per aquesta previsió d'augment de la població, sinó per gent que pugui venir a l'estiu.
No, evidentment, vull dir, bueno, qui es vulgui fer una casa de Santa Cristina se la podrà fer igualment, independentment de que després l'utilitzi com a vivent habitual o com a segona residència o com el que vulgui.
Per això li deia, perquè diu que les previsions de creixement de la població són de 900 persones, però que això no limita el nombre de nous habitatges que es facin al municipi, perquè una part important aniran a gent que...
No, bueno, podrem explicar molt bé. No es mira només a la gent que està empadronada, sinó que hi ha una població flotant.
Val.
En aquest cas oscil·la, si no recordo malament, allò anualment de poder 90-100 persones, val, que seria aquest tipus que em comentes tu.
Val.
De tota manera, a l'hora de construir no es demana si serà un dia a l'any o hi haurà tot l'any. Si compleixen els requisits, es donen igual.
El que es farà ara, per tant, és delimitar zones on fins ara es podia construir, delimitar perquè no es pugui construir. En aquests casos, s'hauran de pagar indemnitzacions als propietaris d'aquests terrenys?
En principi, intentarem arribar als acords que tinguin que arribar amb els propietaris que poguessin tenir dret a fer reclamacions patrimonials.
Perquè molta bona part dels alcaldes amb qui parlem quan hi ha polèmiques urbanístiques com la del Golfet, com la de la Pineda d'en Gori, que avui en parlàvem, diuen que ells, si fos per ells, aquests edificis no es construirien, però si no donessin la llicència, les conseqüències serien encara pitjors pel municipi. Estem en aquesta fase a Santa Cristina o és una fase prèvia?
No, nosaltres encara estem en una fase molt inicial en aquest sentit.
Uh-huh.
No, encara no. De tota manera, vale, qui hagués demanat una llicència se li hagués concedit, la llicència també respectarà Santa Cristina.
Sí, però també però es podria no concedir.
Bé, ara mateix tenim el període de suspensió de llicències.
Val.
Que és preceptiu pel fet d'haver iniciat el tràmit del POUM.
Uh-huh.
I ara, amb les posteriors fases d'al·legacions, amb les entrevistes dels veïns, etcètera, ja es veurà què es fa en cada cas concret.
Mm-hmm. Llavors, en quin punt ens trobem en la participació ciutadana? És a dir, quant de temps queda perquè ja tinguem un document del POUM a les mans i puguem veure la capacitat constructiva que queda a Santa Cristina d'Aro?
Encara queda. Ara l'equip redactor... s'han fet les xerrades informatives. Uh-huh. Ara l'equip redactor el que fa és donar hora a qualsevol, bueno, i l'Ajuntament igualment, a qualsevol veí que a títol individual vulgui fer consulta sobre el seu tema particular, sobre la seva problemàtica o sobre el que cregui convenient. Llavors, un cop acabades totes aquestes tendes d'entrevistes, l'equip redactor treballarà en funció això. I clar, pensa que està previst una aprovació del que seria l'aprovació inicial del POUM per fer-ho abril de l'any que ve, si podem abans.
A l'abril, val.
Ara tots els estem al principi, a l'abril, amb les meves reserves, eh? I anirà molt en funció també de si hi ha més feina o menys feina per intentar adaptar el POUM al que ens demani una mica més gent.
Clar, això jo crec que els oients han de tenir clar que és un document que l'últim ha durat 10 anys, però aquest l'objectiu és que duri molts més i que ordeni el municipi des del punt de vista urbanístic durant molt de temps. És un procés important.
Home, sincerament, sí, esperem que aquest duri més de 10 anys. Normalment un POUM ben fet dura 20 i pico, 30 fins i tot en alguns casos, i home, estaria bé.
A banda d'això, li volia preguntar pel projecte de l'avinguda de l'Església aquí a Santa Cristina d'Aro. Al juny vam saber que el projecte augmentava uns 45.000 euros per enterrar el cablejat elèctric, un projecte que ascendeix als gairebé 500.000 euros en total. En quin punt es troba? Ja hi ha finançament per aquest projecte i sabem quan començarà?
Doncs comença en breu. Uh-huh. Allí van comentar-ho a la Junta de Govern i fins on puc dir, en les properes setmanes començaran les obres.
En les properes setmanes comencen les obres. Si ens pot explicar una mica quin és l'objectiu d'aquesta intervenció?
L'avinguda de l'Església?
Sí.
No, pues, ha de sentar tot el que és el vial, etcètera, que puja fins a l'Església. No deixa de ser la part antiga de Santa Cristina, allà on va començar la població. Ja és una cosa que ja s'ha intentat o s'ha projectat des de fa molts anys i bueno, ha arribat el moment de fer-ho.
Perfecte. Narcís Palahí, regidor d'Urbanisme de Santa Cristina d'Aro, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
De res, a vosaltres.
I que tingui molt bon dia. Nosaltres continuem i ho fem amb l'agenda. L'exposició fotogràfica dedicada a l'actriu nord-americana Marilyn Monroe, Marilyn Confidencial, dona el tret de sortida a la quarta edició del Festival Internacional de Cinema de Begur. I això ens ho explica la UATEF.
El festival tindrà lloc entre l'11 i el 14 d'octubre. La mostra, que plega 48 imatges de l'actriu, es podrà veure fins al 27 d'aquest mes i va ser inaugurada per l'alcalde Joan Loureiro, acompanyat de Clara Dato, responsable del festival, i Marc Carreras, president de l'Associació de Comerciants i Turisme de Begur, ACID, que és l'entitat organitzadora del festival. Entre les novetats d'aquest any, destaca la col·locació durant els 4 dies del festival d'una catifa al llac del carrer Bonaventura Carreras, des de la plaça de la Vila, centre del poble, fins al Casino Cultural. Centre de l'esdeveniment. El festival, que s'ha especialitzat en el gènere de la comèdia, comptarà en aquesta edició amb la projecció de 12 produccions de concurs, 6 produccions d'escoles i 3 produccions dedicades als nens. El festival s'inaugura dijous al vespre amb la projecció de films Crac i Petra. Abans, al matí, hi haurà com és tradició la projecció als escolars de Begur. A part de les projeccions, el festival es complementa amb altres activitats: visites guiades, xerrades, festa de disfresses, concurs de paradors i subhasta de la banderola principal del festival, que fa 2x3 metres. A més, el darrer dia hi ha previst una sessió homenatge al director català Ventura Pons i es projectarà el film Miss Dalí.
I dijous, l'Espai del Peix de Palamós oferirà 2 tallers per descobrir la diversitat i riquesa pesquera del port.
La Mediterrània és un mar amb una rica biodiversitat. Cada any se subhasten més de 110 espècies diferents a la llotja del Peix de Palamós, però no tothom coneix totes les espècies ni les sap identificar, com tampoc coneix el seu origen, els mètodes de captura o el recorregut que fa des de que arriba a port fins al nostre plat. Els tallers posaran en relació moltes de les espècies que se subhasten habitualment a la llotja amb les tècniques de pesca, la seva temporada, els trets físics més característics, les seves propietats organolèptiques i els usos a la cuina. El recorregut d'una hora i mitja aproximadament portarà els participants a conèixer l'espai de la llotja on es celebra diàriament la subhasta i es du a terme el procés de certificació de la gamba vermella de Palamós. Seguidament, a l'Espai del Peix es presentaran una selecció d'espècies habituals amb una mostra de peix fresc on es comentarà la seva tipologia, la seva pesquera i la seva temporalitat, i finalment es comentarà comentarà la subhasta en directe des del Mirador. Amb aquesta experiència, el participant obtindrà informació més àmplia i aprofundida que l'ha de servir per identificar, seleccionar i triar amb criteri entre les espècies que habitualment, per desconeixement o desconfiança, no consumim. L'activitat és gratuïta, les places són limitades i cal inscripció prèvia al Museu de la Pesca. Els tallers de divulgació es realitzen en el marc del projecte Palamós Peix i gràcies als ajuts GALP, finançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca sota la coordinació del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
Gràcies a UADEF, són les 8:40. I així és com es desperta el Baix Empordà, amb el resum d'en Pedro Ruiz.
Detenen a un home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. L'arrest es va produir a prop d'un col·legi de la Bisbal el passat dia 2 d'octubre. Uns pares van avisar la policia local que hi havia una forta olor a marihuana a la zona. Un agent va descobrir una furgoneta amb una caixa de marihuana, va ordenar al conductor que s'aturés i aquest va intentar fugir causant un cop al policia. Finalment va arribar una patrulla que va incautar la caixa i va procedir a la seva detenció. Durant les jornades europees de patrimoni, diversos edificis museogràfics s'han sumat a una campanya per obrir les seves portes i donar a conèixer al públic el seu patrimoni. El Museu Terracota de la Bisbal s'hi ha adherit. Serà el diumenge 14 quan es produirà la jornada de portes obertes, tot i que ja se celebraran actes en aquest marc aquest divendres i el dissabte. La construcció a la Cala Salguer de Palamós segueix portant polèmica. Aquest cap de setmana s'ha fet pública que la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona ha rebutjat el projecte del vial i la rotonda. A més, a la decisió política se li suma el recurs de la reposició contra la llicència urbanística presentada per l'associació Salvem la Pineda d'en Gori. El projecte s'hi ha hagut d'involucrar la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural perquè s'està afectant l'entorn, un espai protegit com a bé cultural d'interès nacional. L'informe que s'ha presentat ha rebutjat la proposta dels promotors, però cal dir que, com informa el Diari de Girona, només cal canviar les parts negatives que la comissió ha destacat. A partir d'aleshores, el projecte podrà seguir endavant sense cap problema. El supermatí d'ahir, Jaume Ramot, un dels membres del grup Natura Externa, va parlar dels efectes al medi ambient de la manca de la seva cura i va valorar molt negativament els projectes urbanístics previstos a la zona del Baix Empordà i la Costa Brava. També va instar a protegir un recurs, diu, tan essencial com l'aigua. De fet, va dir que estudis apunten que fins a 15 milions de litres d'aigua es consumeixen de mitjana a diari a Castell-Platja d'Aro. Finalment afirma que diposita la confiança en la joventut perquè prenguin consciència pel respecte a la natura.
Són les 8:42. De seguida parlem de tecnologia i oci digital. I ho fem amb en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure si entra la sintonia. Sempre tenim problemes amb les sintonies, no sé què passa.
Malament, ara... que a mi m'agrada molt la música i a més aquesta que la vam escollir entre el Miquel i jo el primer dia i que va ser una bona sintonia.
Sí, és molt xula. Passat, és molt xula, no m'ha passat en tot el programa, però escolta, no sé, Josep Lluís, com estàs? Ara entra, ara entra.
Ara entra.
Com estàs, Josep Lluís?
Doncs mira, una mica refredat, per el que toca, no? Amb aquest temps que tenim i amb aquests núvols que amenacen pluja, no sé, ha de caure una molt forta, no? Avui i demà.
Sí, però no sé si això és el fred o els canvis de temperatura, perquè encara no sé tu, però jo encara no estic acostumat a les noves temperatures i ara m'abrigo molt, ara vaig molt desbrigat, va...
Ara porto jaqueta, ara d'aquí una estona aniré a la feina i estaré potser en mania curta una estona, bé, se sabe.
Sí,
en fi.
Josep Lluís, no, la secció del temps és... divendres amb l'Albert, si vols t'hi convidem, però avui hem de parlar de tecnologia i tenim una gran notícia, bueno, una gran notícia, no, una notícia d'impacte.
Dani, t'ha sortit de l'ànima.
Sí, perquè era aquesta xarxa social que existeix, però més aviat molesta, perquè no sabíem ningú què fer amb ella, sobretot els mitjans. A vegades se'ns insistia que l'havíem de fer servir, però no ens venia de gust, no sé, i segur que els oients no saben de què estem parlant, estem creant una mica de misteri, estem parlant de Google Plus, que tanca.
Sí. Sí, 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 desapareix. És que tens raó, no era una xarxa social que no sabíem ben bé què s'havia de fer amb ella. De fet, Google no ha tingut mai molta sort amb les xarxes socials. Sempre que s'ha volgut endinsar en aquest món, doncs no ha tingut gaire bona sort i no l'han sortit gaire bé els experiments. I ara, doncs, s'ha sabut, ara fa poquetes hores, que Google Plus va tenir un problema de seguretat, però va ser l'any 2015. Déu-n'hi-do, eh? O sigui, l'any 2015... Estic sentint una mica de música de retorn,
sí?
No sé.
Sí, te la baixo. Ara millor.
Gràcies. És que m'estava... Sí. No em podia parlar.
Val. Ara te la baixo.
Dèiem que Google Plus va tenir un problema de seguretat un mes dels que hem conegut en els darrers mesos i anys, com dels que parlàvem la setmana passada.
Que no ho hem sabut fins ara.
I que no ho sabem fins ara. Clar, és molt greu, perquè el problema de seguretat va afectar a 500.000 d'usuaris. I va ser l'any 2015. Google s'ho va callar, no ho va fer públic, perquè ja començava a haver una mica de mala maró entorn a Facebook, amb tot el tema de Cambridge Analytica i demés, i resulta doncs que s'ha sabut ara. Google defensa que no se'n van adonar fins al mes de març d'aquest any, o sigui, fins fa uns mesos.
O sigui, bueno, sí, fins fa uns mesos, però ja pot fer ben bé 7 mesos, no?
Clar. El que passa que jo crec que ara Google no sap com en sortir-se'n d'aquest marrón, per entendre'ns, i per dir-ho de manera col·loquial, no? És a dir, tu em dius, hem patit un atac a hacker, dius, val, d'acord, és possible perquè hi ha molts grups organitzats que se dediquen a això, etcètera, etcètera, perfecte, pot ser víctima o qualsevol altre, però a sobre dius, no te n'adones fins al cap de 3 anys?
Clar.
Google, precisament, no se n'adona fins al cap de 3 anys? Home, la seva reputació queda una mica en entredit, eh?
Jo, sincerament, crec que hi ha molta gent que ens està escoltant que no sabia ni que existia Google Plus.
Sí, segurament. O que era aquella cosa que sortia com a una opció quan t'obries un compte de Google o de Gmail, no? Sí. I que dius, Google más, bueno, o més, no?
O això que per iniciar sessió en algunes aplicacions del mòbil et demana, inicia amb Google Plus, entres allà, poses el teu Gmail i andando, no?
Sí. El cas, doncs, que encara s'ha liat més perquè no només és que resulta que no se n'havien adonat fins al cap de 3 anys que els havien hackejat, sinó que, a més, triguen 7 mesos en fer-ho públic, no? Clar, és una mica tot plegat, una mica surrealista, no? Okay. Llavors, què han dit? Doncs mira, tirem pel dret i tanquem. Tanquem perquè resulta que, a més, encara per acabar d'adobar-ho, reconeixem, això ho diu un comunicat de premsa de Google, que és que resulta que els nostres usuaris no ens fan servir, o sigui, que ens ignoren.
No, m'enigues, quines...
El 90%, sí, el comunicat de premsa de Google diu que el 90% dels usuaris de Google Plus no arribava als 5 segons d'ús.
Era molt divertit, això.
Clar, sí. Fixa't la cronologia de fets, eh? O sigui, ens hackegen. Triguem 3 anys en adonar-nos. Quan ens n'adonem, resulta que triguem 7 mesos en fer-ho públic. I quan, a més, ho fem públic i decidim tancar per acabar amb el malson, resulta que, a més, hem de reconèixer que ens ignoren els usuaris.
Sí, bueno, i el que ens ha costat adonar-nos que ens ignoren, perquè això, vull dir, ho sabia tothom.
Exacte, no? Era una mica com un secret a veus,
sí,
no?
Sí.
Llavors, clar, les males llengües sí que deien que Google Plus servia per posicionar, per sortir, per tenir millors posicions en el cercador, a Google, no? Amb un resultat. Clar, això Google evidentment no ho ha reconegut mai, tampoc hi ha proves de que això sigui realment cert,
vale.
Però bé, era una eina més que tenien els community managers per fer per donar més visibilitat a un contingut, no? Si més no, sí que és cert és que era un enllaç més, doncs com pot ser el perfil de Facebook o el perfil de Twitter o de LinkedIn per poder sortir amb una determinada paraula clau, però bé, al final
dic, no, ja que parlem de problemes de seguretat, recordem la web que vam explicar l'altre dia per comprovar si el vostre compte de correu electrònic ha tingut algun problema de seguretat en alguna de les webs on heu iniciat sessió amb ell, perquè l'altre dia ens el demanaven i recordem-lo. Quina era la web? Era...
Sí, això es pot accedir a través de qualsevol navegador, a través de monitor.firefox.com. Monitor.firefox.com.
Sí.
És, recordem, una aplicació que han posat en marxa els creadors del navegador Firefox, Mozilla i una empresa de seguretat a nivell mundial, i la veritat és que està bastant ben aconseguida, eh? Monitorfirefox.com.
Més notícies. Hi ha un problema en l'actualització del Windows 10, que és aquest sistema operatiu que ja, no sé si la majoria, però a poc aniran tenint tots els ordinadors amb Windows.
Sí, 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 de fet, cada vegada queden menys ordinadors amb Windows 8 o ja no diguem Windows XP o Windows 7, no? Windows 10 és el sistema ja de fa un parell d'anys de Microsoft per excel·lència i ara ha tingut un problema. Es veu que una actualització, la darrera actualització una actualització menor, no una d'aquestes grans que passen cada 6 mesos o així, ha tingut un problema i resulta que està esborrant arxius del teu ordinador, o sigui, arxius de personals. Bé, aquí tornem un altre cop a la mateixa situació que s'està trobant Google. Està fent una mica ridícul el ridícul Microsoft, perquè ha dit públicament, han reconegut que no saben per què passa, que no saben com solucionar-ho, i atenció al consell que donen els usuaris: no feu servir l'ordinador directament.
Ja.
Bé, pues res, doncs si t'actualitzes a l'última versió de Windows 10, que sàpigues que és possible que un dia vagis a buscar les fotos de les vacances i no les trobis. Així de clar.
Perdona, llavors, perdona, Josep Lluís,
que sí, si no...
Em sembla que jo, he estat jo que no et sentia, no sé per algun
motiu. Deia que és possible doncs, que vagis a buscar un dia les fotos de les vacances i no les trobis.
Ah.
Perquè doncs, l'ordinador se'ls ha esborrat, no? És un problema de seguretat, un problema d'una actualització de seguretat de l'última versió de Windows 10. Microsoft no sap ben bé què és el que passa, no sap com solucionar-ho, i el que diu doncs, és que no faci servir l'ordinador o que ho faci servir el mínim possible.
Val.
Per a grandes problemes, grandes remedios, no?
Sí, no? Sí. No faci servir l'ordinador, excepte si l'has de fer servir.
Bàsicament seria això.
Bueno, no sé, és que és una mica... No sé, fins quan hi haurà aquesta...
Bé, doncs no, aquí els usuaris estem molt venuts, realment, perquè depenent totalment d'un nou parche que se'n diu, no? Una nova actualització de seguretat que solucioni aquest problema derivat d'una actualització, o sigui, una actualització per solucionar l'actualització.
Però, no podem fer res, però això realment. Vull dir, això fins que no veiem que els nostres arxius desapareixen, no sabem si estem afectats per això.
Clar, això per una banda, però sí que és veritat que això tampoc està afectat a tothom, o sigui, no és un problema que afecti absolutament a tots els ordinadors. S'ha afectat a una quantitat de màquines suficient com perquè es consideri un problema global, però no està afectant absolutament a tothom.
Val. Bueno, no sé, si algú està afectat i ens ho vol explicar, doncs ja ho sabeu, a Twitter @CapitalEmpordà i al nostre Facebook.
Exacte.
Aplicacions per lligar, aplicacions per trobar parella. Tinder estrena MyMove.
Sí, MyMove és una opció. Bueno, per als que no sapiguen com funciona Tinder, doncs Tinder consisteix en una aplicació doncs, per trobar parella, per fer contactes, etc. No? Que parteix un requisit, i és que les dues parts, o sigui, una part envia una sol·licitud a una altra i l'altra l'ha d'acceptar, és quan es produeix el conegut match, no?
Sí.
Doncs bé, si no es produeix aquest match, no es poden enviar missatges, és a dir, les dues persones no poden entrar en contacte. Perfecte, fins aquí tot bé. El que passa que ara Tinder està provant una altra funció, el MyMove, que comentaves, Dani, ho està provant a l'Índia, concretament, que permet que les dones, o sigui, els perfils que siguin de dones, a més, hagin d'acceptar la conversa. És a dir, es pot fer el match, però, a més, hi ha una mesura addicional per iniciar la conversa, i és que l'han d'acceptar. Bé, no sé si ho trobaria una mica redundant, la veritat, perquè si no es fa match, doncs no pots iniciar la conversa igualment. No sé, aquí potser hi ha una mica opinions per tots els gustos, però jo trobo que és una funció com redundant, que ja fa el match per si sol, no? Si no hi ha match, no hi ha conversa.
Ja. Doncs bé, no sé, és una d'aquestes, potser una mesura per intentar evitar que hi hagi pesat.
Sí, que no hi hagi persones, doncs això, no? Que es vulguin aprofitar de qualsevol... Però bé, és que també amb desfer el match ja n'hi ha prou, no?
Ja.
Vull dir, ara, que sí que és possible, doncs que, no sé, ara ja m'invento, que doncs l'entorn pròxim de la persona, doncs, o sigui, si aquesta persona amb la que ha fet match forma part de l'entorn pròxim d'aquesta persona, doncs bé, si veu que l'ha deixat de seguir o ha desfet el match, doncs pugui prendre algun tipus de represàlies. No sé, m'invento, podia anar per aquí la cosa.
Val.
Per, és una mica com, com dir finament i dissimuladament no vull parlar amb tu.
Ja.
És que no he rebut el missatge, no? Per dir-ho així.
Sí. I Spotify fa 10 anys.
Acabem d'aquesta manera, acabem amb, després de tanta cosa així una mica enrevessada, doncs celebrant, celebrant, sí, sí, que Spotify ha fet ja 10 anys i que està aguantant doncs, una mica com la ràdio, no? Tot aquest tipus de vaticinis de desaparició, saps, no? Sí. La típica cosa, no? De que sí, tothom cada X temps diu que la ràdio està morta, doncs amb Spotify ha passat amb el seu, la, la seva curta història doncs el mateix. Quantes vegades se li ha donat per mort, no? El servei de streaming per excel·lència, ja. doncs no, aquí està aguantant, amb però 83... Sí. Milions d'usuaris premium al món, eh?
Però si no escoltem Spotify, què escoltem? A part de la ràdio.
Sí, exacte. Si no escoltem Spotify, ara tenim l'alternativa de YouTube Music, que fa, doncs, crec recordar que un parell de mesos, una cosa així, a finals de l'estiu es posava en funcionament. De moment encara no tenim dades d'ús de YouTube Music.
Això t'anava a preguntar, si sabem com els ha anat.
De moment no tenim dades. Jo crec que sincerament, serà molt difícil desbancar Spotify, eh?
Jo és que he vist molt poca gent que faci servir Google Music, eh?
Sí, YouTube Music, a veure, YouTube,
això,
és, que
YouTube
és el portal per veure vídeos. Sí que jo sé que conec gent, que fa servir YouTube per escoltar música. Jo fins i tot a vegades alguna cosa puntual que no he trobat a Spotify, l'he anat a buscar a YouTube i sí que l'he trobat.
Mira, l'altre dia estàvem fent un karaoke i a l'aplicació del karaoke no hi havia totes les cançons que volíem i les vam buscar a YouTube.
Sí, clar.
Aquesta és una opció.
Exacte, però no és una aplicació nativa per escoltar, exacte, per escoltar música. Per tant, no sabem encara, no tenim dades, però bé, celebrem que Spotify porta 10 anys al peu del canó i que sembla que té una bona salut, tot i els problemes financers derivats doncs, de drets d'autor, etcètera.
Va, això sabem que existeix, tenen tots aquests problemes.
Sí, sí, tenen problemes, no és que tinguin problemes, és que els hi costa molts diners.
Clar.
I això fa que el negoci, doncs, no és que no sigui viable, però que costi molt, doncs que tingui una rendibilitat com, no sé, com l'hauria de tenir.
Home, Spotify ha tingut les polèmiques més greus que recordo quan cantants com Taylor Swift o Adele no volien publicar les seves cançons a Spotify perquè era una manera de regalar, això és, segons ells, una manera de regalar la seva música perquè pagues una quota mensual que és petita respecte al que costaria escoltar aquesta música pagant-la. I no sé, no.
Sí, però és que jo crec que això és un canvi de mentalitat, perquè per exemple, jo sóc dels que tinc un munt de CDs i un munt de vinils a casa, o sigui, jo era dels que em deixava una pasta comprant música i ara fa anys que no compro música, la lloco. O sigui, pago un Spotify Premium perquè puc tenir la música que vull en qualsevol moment i on vull, en el dispositiu que vull. O sigui, és un canvi de mentalitat
jo,
també,
jo és
saps?
Al revés, perquè jo mai hauria gastat tants diners en discos per escoltar tota la música que escolto a Spotify.
Clar.
No m'hauria gastat 10 euros al mes en música. És un cap greu, però és així.
No sé si hi ha tota... De fet, també aquí també té molt a veure el component generacional, Dani? Perquè ara mateix és molt fàcil l'accés a internet. Fa 20 anys, ara m'estic espantant perquè m'estic dient gran.
És el que hi ha.
Però fa 20 anys no teníem l'accés a internet que hi ha ara, ni per suposat.
Clar. Ja. Bueno, mira,
bueno, en tot cas, llarga vida a Spotify.
Sí, sobretot perquè jo ara no sabríem pas què fer sense Spotify.
I tant.
Molts. Doncs Josep Lluís, moltes gràcies.
Ens escoltem la setmana vinent.
Sí, exacte, fins la setmana vinent.
Adéu.
Adéu. I d'aquesta manera estem arribant al final del programa, un programa en què hem parlat de moltes notícies, però hem d'acabar amb el temps. Albert Aparicio, dia de paraigües.
Segueix el temps inestable amb precipitacions que es poden produir en qualsevol moment del dia. Seran més probables i abundants a partir d'aquesta tarda i nit. Avui el cel presentarà forces núvols amb un ambient molt semblant al d'ahir. A partir de la tarda i fins a la matinada de demà i ha activat un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per perill d'intensitat de pluja, ja que localment es poden acumular més de 20 litres en 30 minuts. Demà tindrem una situació de pluges generals bona part del dia, amb acumulacions que poden ser abundants.
Gràcies, Albert. Aquest supermatí on la notícia principal ha estat que la construcció de la cala Salguer de Palamós segueix portant polèmica, aquest cap de setmana s'ha fet públic que la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona ha rebutjat el projecte del vial i la rotonda. A més, la decisió política s'assuma un recurs de reposició contra la llicència urbanística presentada per l'associació Salvem la Pineda d'en Gori. El projecte s'ha hagut d'involucrar la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural perquè s'està afectant l'entorn, un espai protegit com a bé cultural d'interès nacional. L'informe ha rebutjat la proposta dels promotors, però cal dir que, com informa el Diari de Girona, només cal canviar aquestes parts que no veu correctes la Comissió Territorial i a partir d'aleshores el projecte podrà seguir endavant, en principi sense cap problema, però ja us avanço que la polèmica entorn d'aquest pollastre urbanístic de la Pineda d'en Gori de Palamós continuarà, igual que continuarà el supermatí demà al matí. Fins demà!